El Parlament de les Balears deroga la llei de memòria democràtica amb els vots del PP i Vox. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
La norma cau 8 anys després de l'aprovació a iniciativa de Vox, que en segon intent ha tingut el suport del PP, qui assegura que la llei no ha servit per reparar les víctimes. Entitats memorialistes han assistit a la cambra, també s'han concentrat fora, qualifiquen la derogació d'un fet molt greu. Mentrestant, l'esquerra diu que si torna a governar, recuperarà la llei. És el socialista Iago Negueruela i la popular Cristina Gil.
Deberían tener vergüenza por lo que son capaces de vender la palabra de una presidenta. Si una presidenta no es capaz de tener palabra, no merece ser presidenta aquí.
Que esta ley no busca recordar, sino que busca seleccionar. Exhuma unos muertos y entierra a otros en el olvido. Habla de libertades, pero silencia a las checas, las iglesias incendiadas, las monjas violadas, los sacerdotes fusilados...
Tot d'una voz explicant com ha anat la sessió en què l'esquerra ha exhibit fotografies de persones represariades i s'ha tancat amb els aplaudiments i l'abraçada de la portaveu de Vox i la presidenta. És dimarts, dia 10 de març, i els titulars de la jornada estan també marcats pel tancament de Gama. Els 14 treballadors estudien Maria Eugènia Quegles com impugnar l'expedient de regulació d'ocupació.
El grup d'AM ha comunicat al comitè d'empresa les opcions que tenen per recol·locar-se. Ofereix 16 possibilitats per triar, 11 a Mallorca, a la Font Major i la logística de les cerveses. La resta podran anar a la península. L'empresa manté que tanca per motius i qüestions econòmiques. Ho explica el representant dels treballadors, Jesús Ávila.
La baixada de granges que ha hagut a Silla d'ençà que han entrat ells, de 2016, i després la pujada de preus en comparació amb els preus que hi ha a la península.
De fet, la producció de llet de vaca a les illes va caure l'any passat un 3,7% en comparació l'any 2024.
Segons un informe que s'ha presentat avui en la mesa del sector làctic, ha davallat fins als 55 milions de litres, la qual cosa suposa una reducció de 2,7 milions.
I UGT ha signat avui el nou conveni del sector del forn i les pastisseries de les Balears després de 5 anys sense renovar-se.
Els treballadors percebran una pujada salarial del 21%, que s'aplicarà de manera progressiva amb increments del 7% cada any durant el 2028.
El Parador Nacional d'Eivissa registra els mesos de març i abril una ocupació del 90%.
Avui l'edifici ha obert portes als primers clients que hi pernotaran per primera vegada. Pau Arbona n'és el director.
Estem a pobles amb un interès patrimonial molt interessant, que fa que vengui gent pues, des d'Àsia, des d'Europa, i mos coneixen. Per tant, mos esperen, tenen ganes de veure que som capaços de fer-hi aquí.
També s'han instal·lat ja la vintena de treballadors que viuran a l'edifici.
I els Estats Units intensifiquen la seva ofensiva sobre l'Iran.
El Pentagon adverteix que avui serà el dia més intens d'atacs, mentre el règim iranià ha fet saber que seran ells qui decideixin quan i com acaba la guerra i reiteren la seva voluntat de bloquejar l'estret d'Hormuz, peça clau per al trànsit marítim internacional i el transport d'energia.
I en els esports, el Reial Mallorca ha començat avui a preparar el pròxim partit contra l'Espanyol en la preocupació, Xisco Ribas, de si podrà jugar Antonio Raillo.
Bon vespre, els vermells han tornat avui a la feina Son Bibiloni, en la que ha estat la primera sessió d'entrenament d'una setmana molt intensa. El principal dubte és si Raillo, amb problemes a l'adductor, podrà estar entre els convocats. Per al partit de diumenge, l'afició mallorquinista prepara una gran rebuda a l'equip i, per cert, l'Espanyol va empatar a un gol ahir contra el Coel Oviedo i suma 10 partits sense guanyar. I avui, a les 9 del vespre, torna a la Champions amb els partits d'anada dels vuitens de final. El Barça jugarà al camp del Newcastle i l'Atlètic de Madrid rebrà el Tottenham.
I l'AM manté fins a la mitjanit l'avís groc per pluja a les Pitiüses. Dani Capó, bon vespre. Quina és la previsió per a nit i de cara a demà?
Bon vespre. Sí, efectivament, es manté la possibilitat d'alguns ruixats en el cas de les Pitiuses. Fins i tot entrada a la matinada també en podríem mantenir alguns. I al llarg del dia, demà, esperant molta variabilitat. Com ha passat avui, segurament tindrem més núvols que sol en el conjunt de l'arxipèlag, però tornarà-se a punts de l'oest de Mallorca, també cap a la Serra Tramuntana, i precisament tant d'Eivissa com a Formentera, on es poden tornar a reactivar alguns ruixats més, també al llarg del dia, principalment durant les hores centrals del dia, com ha passat avui, primera hora del capvespre, ruixats molt locals, que no tindran una afectació general, no plourà per tot ni molt manco, però en aquests punts sí que podem tornar a repetir alguns ruixats. Les temperatures demà canviaran poc, es veurà que poden pujar qualque grau, podem superar els 20, principalment a punts de Mallorca, i el vent bufarà fluix, no esperant complicacions en aquest cas, de gregal i també de tramuntana. A la mà hi podem trobar algunes àrees de maror, al llevant de les illes, a la resta més tranquil·litat.
Gràcies, Dani. Comença l'extracció en porció del vaixell romà de Ses Fontanelles enfonsat al segle IV. Les restes es troben a només 65 metres de la costa i en un estat de conservació excepcional. En parlarem minuts abans d'arribar a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Joan Jiménez, al control tècnic.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Són les 7 i 6 minuts. La derogació de la llei de memòria democràtica ja és un fet. El PP i Vox l'han tombada al Parlament. Ho han fet en la presència de detractors i partidaris de la llei que es va aprovar, Marta Puyalto, l'any 2018.
Esta presidencia proclama aprobada la ley de derogación de la ley 2/18 de 13 de abril de memòria i reconocimiento democràtico de les Illes Balears.
Famílies de víctimes i partidaris de la derogació han omplit el Parlament per seguir un debat en què la bancada de l'esquerra ha exhibit fotografies de persones represaliades. Iago Negreruela, del PSIP, Maria Ramon, de Més per Mallorca, Joana Gomila, de Més per Menorca, i José María García, d'Unides Podem, han parlat de traïció del PP a les víctimes del franquisme i de traïció de Marga Proens per doblegar-se, diuen, davant Vox.
Deberían tener vergüenza a la hora de votar. Deberían tener vergüenza por lo que son capaces de vender la palabra de una presidenta. Si una presidenta no es capaz de tener palabra, no merece ser presidenta aquí.
Avui no entren amb pistoles, entren amb escons. Avui no disparen bales, disparen desinformació, mentides i discursos d'odi. Un retrocés en ses polítiques de memòria a ses Illes Balears. Gràcies al PP es compleixen ses obsessions de Vox.
És una moneda de cambio, un sometimiento o ideología. Un puñado de votos para seguir gobernando.
L'esquerra ha dit que si torna a governar recuperarà la llei. Vox, que ha impulsat la derogació, ha dit que avui s'acaba amb una llei revengista. Sergio Rodríguez ha apuntat al Partit Socialista.
El grave problema d'estas leyes de memòria democràtica es que solo sirven a un fin, blanquear al Partit Socialista, porque aquí ya no hay ni falangistas ni carlistas.
Els populars han assegurat que la llei no ha servit per reparar les víctimes, sinó per silenciar una part. Es Cristina Gil.
Esta ley no busca recordar, sino que busca seleccionar. Exhuma unos muertos y entierra otros en el olvido. Habla de libertades, pero silencia las checas, las iglesias incendiadas, las monjas violadas, los sacerdotes fusilados.
Una vegada tombada la llei, aplaudiments de Vox i besades de la seva portaveu a la presidenta Proens, que no ha seguit el debat i només ha participat en la votació.
A les portes del Parlament, més d'un centenar de persones s'han concentrat per protestar contra aquesta derogació. S'ha llegit un manifest per part de la Plataforma en Defensa de la Memòria Democràtica. En acabar l'acte, un gest del diputat al Congrés per Vox, Jorge Campos, en la mà fent com si fossin perdedors els manifestants, ha indignat els participants.
La presidenta de l'Associació Memòria de Mallorca, Maria Antònia Oliver, ha denunciat que la derogació de la llei és una passa enrere per la democràcia. Tot i això, ha assegurat que la plataforma continuarà defensant les víctimes del franquisme.
Només és fet, aquest simple fet de fer-ho, ja representa per una democràcia una anomalia molt greu, perquè una democràcia que no respecta els drets humans, que és, per tant, és dolorós. És dolorós per qualsevol demòcrata. Per jo ho és, com a víctima també, perquè jo pertany a una família represaliada, però per qualsevol, crec jo. Això per començar. Després, una altra cosa, és veure que ara, actualment, la llei encara és vigent, i és que el govern no feia res en temes de memòria. Però era.
Els manifestants han mostrat fotografies dels represaliats pel règim franquista amb el lema "En quines bales matareu les idees?"
El grup d'AM ja ha comunicat al comitè d'empresa de GAM a les condicions dels acomiadaments, a les possibles reubicacions dins d'aquest grup. Ara els treballadors, els 14 treballadors, cerquen un forat en els papers que han rebut de l'empresa per poder impugnar l'expedient de regulació d'ocupació.
Tot i que actualment són 14 les persones que fan feina a la central de GAM a Palma, el grup de la cervesera d'AM els ha oferit 16 vacants per triar la recol·locació. El delegat del personal, Jesús Ávila, ha explicat la lletra petita de la documentació que els ha entregat l'empresa.
Ens han fet una oferta de 16 vacants en general, 11 que són aquí a Mallorca. Aquesta resta de vacants són fora de Silla, per si qualcú li interessés anar fora. Tenim també que hi ha un període de treballadors que ja estarien en condicions de segurament de fer com una prejubilació o arribar a un acord que se sentin còmodes per no tenir que anar a una altra feina.
Si queden a Mallorca, poden triar anar a Fontmajor o la logística de les cerveses. Ara, en tot cas, ha arribat el moment de bussejar dins la documentació rebuda per si hi ha una escletxa per poder aturar la decisió de DAM. En una primera lectura, el grup empresarial manté que els números no surten. Els treballadors, de moment, segueixen fent feina fins al 31 d'aquest mes i sospiten que moltes cubes de llet surten cap a la península. De fet, el director general d'Agricultura, Fernando Fernández, creu que el futur d'aquest sector no està en la comercialització de la llet, sinó en fer formatges.
El sector ganadero que quiera sobrevivir produciendo leche tiene que pensar que la estrategia futuro en Mallorca es una estrategia basada en pequeñas queserías artesanales. El número de queserías artesanas en Mallorca ha crecido. Es decir, cuando yo entré en el año 19 habían 3 y en este momento tenemos 9.
Menorca es manté estable mentre Mallorca baixa la seva producció de llet. Aquest migdia s'ha celebrat a Menorca la reunió anual entre el govern i ramaders on s'ha analitzat el sector durant tot l'any passat i les principals preocupacions de les explotacions. Ramiro López.
La producció de llet de vaca a les Balears durant el 2025 es va reduir un 3,7% respecte a l'any anterior. En total s'han produït 55 milions de litres, dels quals 47 provenen d'explotacions menorquines. A Menorca la producció es manté estable amb una baixada mínima del 0,3%, mentre que a Mallorca el descens és significatiu. Les explotacions han produït un 20,5% menys de llet. Escoltem a Fernando Fernández, director general d'Agricultura i Ramaderia.
Estamos ante un periodo de estabilidad en el sector lácteo de Menorca, con bastante marejada, por llamarlo de alguna manera, en Mallorca, pero que era una cuestión que arrastraba problemas estructurales importantes y ahí es donde estamos ahora poniendo la fuerza.
El preu del litre de llet és una altra de les preocupacions del sector. A Menorca, el preu mitjà durant el 2025 va ser de 45 cèntims al litre, mentre que a Mallorca va arribar als quasi 52 cèntims. A més, que seria menorquina ha notificat que reduirà a partir d'aquest mes en 20 cèntims el preu del litre de quallada que compra els ramaders, una decisió que ha posat en alerta el sector agrari de Menorca. Ho denuncia Catalina Pons, presidenta de FACME.
Ja mos han anunciat que seria de batlla, vull dir que ja mos davallen la quallada i tornem a estar amb molta preocupació. La quallada ja des març serà 20 cèntims menys. Ja els preus ja és més amunt, tant de nitrat com de pienso, com de farratge, com de tot ja ha pujat. El petroli, la metzina, vull dir que tot.
El Pla Provilac del 2025 ha repartit 3 milions d'euros en ajudes. El gruix d'aquesta subvenció es fonamenta en criteris de modernització i digitalització de les explotacions. En total s'han processat 122 sol·licituds, 110 a Menorca i 12 a Mallorca, i se n'han acceptat 105.
Els treballadors de forns i pastisseries veuran augmentat el seu salari en un 21% gràcies al nou conveni del sector aprovat per l'UGT. L'acord, que tindrà vigència fins l'any 2028, arriba després de 5 anys sense renovar-se.
L'augment salarial s'aplicarà de manera progressiva amb increments del 7% cada any durant la vigència del conveni. L'acord també inclou l'augment del plus de nocturnitat i dels serveis complementaris en el mateix percentatge. Segons el sindicat, el nou conveni permet corregir una situació que afectava molts treballadors del sector que tenien les taules salarials per sota del salari mínim interprofessional. A més, s'unifiquen les taules salarials dels forns i pastisseries en una sola i el salari passa de calcular-se per dia treballat a establir-se com a salari mensual. Roberto Serrano és el responsable de la negociació col·lectiva d'UGT.
un logro bastante importante. Hay que tener en cuenta que somos de las pocas comunidades, ¿vale?, autonómicas, que tenemos un convenio propio, un convenio de panadería y pastelería, porque ni siquiera a día de hoy existe convenio estatal, o sea, convenio a nivel estatal, a nivel nacional, ni siquiera existe porque tampoco hay patronal.
UGT també destaca que la negociació està possible gràcies a la mediació de PIMEM, ja que la patronal del sector no disposa d'una junta directiva activa. Els esforços ara aniran destinats a l'elaboració del conveni col·lectiu del sector de la fusta i del moble.
I avui dia ha marcat el calendari de molts universitaris a la recerca d'oportunitats laborals.
Perquè sempre que estem a classe és diferent i així podem veure un poc també com es podran dedicar a un futur i podem agafar experiència.
Estic estudiant direcció hotelera aquí a Saegip, l'escola d'hostaleria de les Illes Balears, i bé, doncs m'agradaria treballar en un futur o el que sigui el sector hoteler, sobretot de directora.
Són les aspiracions d'algun dels centenars de graduats i estudiants de la Universitat de les Illes Balears, també d'alumnes de formació professional, que avui s'han acostat a l'escola d'hoteleria en el primer dia del Job Day per presentar el seu currículum i mantenir el primer cara a cara en les prop de 190 empreses i institucions que cerquen personal.
Estamos haciendo un estudio bastante amplio y que con tal de subir también me gustaría llegar a dirección, pero pocas palabras, me encantaría trabajar en lo que es el sector y poder ayudar a gestionar un hotel.
Trobar qualque lloc així d'hoteleria, pintura o qualque càrrec que sigui de cara a públic.
La 19a edició del Job Day, la fira d'ocupació que connecta un nou talent universitari en teixit empresarial, s'ha consolidat com una de les trobades de referència per facilitar la transició de l'àmbit acadèmic al professional entre les empreses, moltes del sector turístic.
Cercàvem un perfil jove amb idiomes, qui vol treballar. Treballar en hostaleria, en recepció, en cuiners, en camarers.
La directora del Departament d'Orientació i Inserció Professional és Maria Dalmà Socias.
Que vinguin avui i que vinguin demà, perquè les empreses seran diferents i, per tant, hi haurà una doble d'oportunitats de trobar feina. Poden venir persones d'FP superior, d'estudiants universitaris, graduats, de qualsevol universitat del món.
L'esdeveniment també ofereix una àrea d'orientació i assessorament per millorar l'ocupabilitat i diferents espais per a col·legis professionals on els assistents poden informar-se sobre les oportunitats i els avantatges que ofereixen cadascun. La jornada reprèn demà fins a les 3 de l'hora baixa per oferir als joves noves oportunitats laborals. I el Parador Nacional d'Eivissa registra ja els mesos de març i abril una ocupació del 90%. Avui l'edifici ha obert portes als primers clients que hi pernoten per primera vegada. També s'ha instal·lat ja la vintena de treballadors que hi viuran a l'edifici. Ivonne Aranyó.
Fa 15 anys que Rosa i Antonio són amics de Paradors. Han estat els primers clients i esperaven veure'l i allotjar-s'hi des de que es va col·locar la primera pedra l'any 2009.
Però la primera impressió ha sido muy, 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 muy satisfactoria. Desde luego que en el ranking arriba del todo.
Ya lo iban a inaugurar, dije, esta es la mía, yo tengo que ir a este parador porque me lo prometí a mí misma cuando estaba empezando.
Aquests dos primers mesos les reserves s'han obert als socis, ja registra una ocupació del 90%. Pau Arbona és el director del parador.
Estem a pobles amb un interès patrimonial molt interessant, que fa que vengui gent pues, des d'Àsia, des d'Europa, i mos coneixen. Per tant, mos esperen, tenen ganes de veure que som capaços de fer-hi aquí.
I avui també s'ha obert la cafeteria.
Perquè m'agrada molt els paradors i si no prens alguna cosa els pots visitar.
Una vintena de treballadors viuran al parador. Escoltem Maria de la Fuente i Maria Pastor.
Té mucha ilusión. Al final, como somos varios trabajadores que estamos viviendo aquí, pues somos una gran familia.
Un avantatge. Jo crec que sí, perquè al final estàs a prop del treball, és cosa bona, t'evites el tràfic, però vius en un edifici que és històric.
És el primer parador de les Illes. Ha tardat 20 anys a construir-se i ha costat 47 milions d'euros.
I a Formentera comencen les properes setmanes les obertures de bars i restaurants. Es preveu que per Setmana Santa ja tinguin obert una trentena de negocis.
Són dades de la petita i mitjana empresa de Formentera que diuen que dia 1 de maig ja la totalitat del servei de la restauració estaran en marxa, però cada vegada hi ha més cartells de es lloga o es traspassa penjat a les portes de molt de negocis. El motiu, segons Lídia Álvarez, la gerent de PIMEF, sol ser l'elevat preu actualment en ascens del lloguer dels locals.
Un 40% afirma pagar más de 8.000 euros al mes de alquiler por su negocio. En el 2024, solo un 10% estaba en esta franja. Entonces hemos evidentemente notado una subida.
I les Balears fa mesos que es preparen per un esdeveniment astronòmic excepcional. Serà l'eclipsi total de sol que tindrà lloc dia 12 d'agost. AFEDECO ha informat avui en una reunió als comerciants de l'arxipèlag sobre productes segurs. També Menorca, que serà un dels enclaus privilegiats, es prepara per la cita. Gemma Carrasco.
L'astrònom Javier Ares, fundador de Polaris Menorca i ambaixador de la Comissió Nacional de l'Eclipsi, avisa que és necessari planificar i coordinar un fenomen que ningú no es voldrà perdre a l'escoltam.
La banda bona és Ciutadella. Ciutadella té una costa limitada, té una costa perillosa, tenim la mà, és veritat, però és un eclipsi molt baixet i, per tant, pues, o sea, és sobretot de la banda de Ponent. No? Hi ha puestos com el Toro, com Cavalleria, que també es veu, però, clar, són puestos molt limitats d'accés o de capacitat.
Recomana organitzar l'experiència amb antelació.
Que vagi localitzant aquest puesto, si és privat, millor, i si és públic, que vagi a fer les proves abans de, bueno, quantos caben allí en ese penya-segat.
I també utilitzar ulleres especials per evitar lesions a la vista.
El sol no perdona. Meses després o setmanes després, pues, venen els problemes de visió borrosa.
El fenomen començarà cap a les 7:30, quan la lluna començarà a tapar el sol, que una hora després acabarà de tapar-lo completament. Així ho descriu Javier Ares.
Seran 100 segons de foscor, de ballada de temperatura, fosc de dia, i després continuarem con la sortida de la lluna per l'altra banda, però a los 10 minuts ja el sol s'anirà per l'horitzont i doncs veurem esa puesta de sol única i especial, en el que el sol no estarà sencer, sinó que estarà una part del sol.
Ares oferirà els pròxims dies xerrades dirigides a la població per explicar com preparar una cita que voldran viure milers de persones a l'illa en plena temporada turística.
I embarguen un avió de Ryanair a Àustria per no haver de pagar una indemnització de 890 euros a una passatgera que havia de viatjar a Mallorca l'any 2024.
L'han embargat de manera cautelar a l'aeroport de Linz, a 180 quilòmetres de Viena, després que Ryanair no ha pagat la indemnització de 890 euros a una passatgera per un vol amb més de 13 hores de retard cap a Palma pel juliol farà 2 anys. La mesura cautelar, dictada per la justícia, s'ha executat en la col·locació d'un adhesiu a l'avió que identifica un bé embargat a Àustria.
Presentació dels vins de la denominació d'origen Pla i Llevant Mallorca 2026. El pròxim dijous 12 de març, de 17 a 21 hores, a l'hotel GPRO Valparaíso de Palma. Vine a tastar els vins que es comercialitzaran aquesta temporada. Venda d'entrades a 10 euros a ticketive.com i el mateix dia de la presentació. Més informació a www.deoplaillevant.com amb el finançament dels fons europeus FEADER.
Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
Per això el Consell de Mallorca té en marxa 13 projectes per millorar els accessos a Palma, com els nous carrils entre el polígon de Sant Oms i la Via Cintura o altres intervencions a les entrades a Can Valero i a l'aeroport.
Ballam pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
7:24 i gairebé 24 minuts. Creix l'activitat dels arquitectes de les Balears entre l'any 2024 i el 2025, impulsada per les legalitzacions d'habitatges en rústic. Segons el Col·legi d'Arquitectes, el nombre total d'obres visades a les illes va créixer un 28% entre el 2024 i el 2025. Si se li resten les legalitzacions, el creixement és de només el 6%.
El degà dels arquitectes, Bernat Nadal, explica que 708 dels visats han estat per la legalització de tota una casa. Els arquitectes destaquen també l'increment de visats d'edificis de plurifamiliars en un 18,5%.
L'increment està influït per part de legalitzacions extraordinàries, la qual no implica creació de nou habitatge.
sinó que és habitatge existent que s'incorpora a la legalitat. En un context de creixement poblacional continuat, aquesta combinació d'alta demanda i oferta limitada i elevat costos de construcció manté els preus en nivells molt alts i dificulta l'accés a l'habitatge per part de molt important part de la població. No?
Segons Nadal, la demanda residencial es manté sòlida tant per part dels residents com de compradors europeus, cosa que encara fa pujar més els preus.
De fet, Pollença lidera aquesta creació d'habitatges en sòl rústic el 2025.
Segons les xifres del Col·legi d'Arquitectes, l'any passat es varen visitar a Pollença 152 habitatges unifamiliars, 115 els quals en rústic. El responsable de la demarcació de Mallorca del Col·legi, Joan Cerdà, considera que la legalització de cases en rústics està darrere aquestes xifres.
El que reflexen és l'incidència de les legalitzacions extraordinàries. Això és clarament perquè Pollença mai havia estat el primer. Veiem que darrerament, tant de certes l'any passat com certes d'aquest any, l'habitatge plurifamiliar va crescent, en certa manera, no? Quin problema hi ha? El problema hi ha és que el preu de l'habitatge no ha deixat de créixer de forma que pràcticament exponencial des de res anys, no?
Es Palma qui lidera la creació de plurifamiliars lliures amb 861 cases noves.
A Mallorca, les obres visades pel col·legi han augmentat més d'un 27% el darrer any. També ha crescut més d'un 33% la xifra d'habitatges nous.
Es reparteixen per igual entre unifamiliars i plurifamiliars, però l'increment en unifamiliars és molt més elevat i s'acosta a nivells previs a la crisi immobiliària. A Menorca se segueix la mateixa tendència, però en xifres més baixes. L'any passat es van visar 341 nous habitatges. Destaca Ciutadella, que concentra prop del 45% dels nous pisos de l'illa.
I les Pitiuses creixen molt els unifamiliars, 343 noves cases l'any passat.
És la segona xifra més alta en els darrers 20 anys. Ara bé, la majoria de nous habitatges són pisos, 510. Formentera no registra cap promoció de plurifamiliars nova l'any passat.
I avui ha quedat aturat el desnonament d'un matrimoni en una casa Sencelles que estava previst per avui matí. Asseguren que el suposat propietari els ha estafat i que l'immoble és en realitat d'una entitat bancària. Els llogaters tenen ara 10 dies més per presentar al jutjat la documentació que acredita que tenen un contracte de lloguer. Demanen un parell de mesos per poder trobar una alternativa residencial.
El matrimoni va veure l'anunci a través de Facebook, qui van contactar amb el suposat propietari, qui els va mostrar l'habitatge, una caseta fora vila, on viuen des de desembre i paguen 700 euros al mes de lloguer. La sorpresa va arribar fa uns dies, quan varen rebre un avís de desnonament. A més, des de dijous es troben sense llum ni aigua. Són Tomeu Bernassa i Maria José Ortiz, que són els afectats.
A partir d'aquí, pues, suposo que vendrà un judici per nosaltres, però o ens quedem o ens anem. Hi ha un lletrero en el comptador que jo em pensava que era que s'havia furt un possible o havia saltat, perquè aquí dijous va ploure i vaig dir, menys si ha saltat automàtic. I vaig anar allà i vaig veure un paperet groc cap a la casa. I m'ho van tirar-se corrent.
Són diabètica i he demanat la gelera per posar-se insulina. Jo ara mateix no tinc res. Vaig fer la compra i tinc coses que ja he tirat i me queden per tirar, perquè s'ha posat dolent.
I més d'un centenar de persones han arribat avui de matí a les costes illenques amb embarcació procedent del nord d'Àfrica, segons ha informat la delegació de govern.
Les dues primeres han arribat en 5 minuts de diferència a Cabrera, una en 30 persones i l'altra en 28. Totes són d'origen subsaharià, com també les 30 que Salvament Marítim ha trobat a l'est de Mallorca. Passades les 12:30, la Guàrdia Civil ha interceptat una quinzena de magrebins a la zona de Ram de Formentera.
De fet, Formentera demana agilitzar les proves d'edat als menors migrants que arriben a l'illa.
Ha estat una de les peticions que ha traslladat el president del Consell Insular, Òscar Portas, a la directora insular de l'Administració de l'Estat a Eivissa i Formentera, Raquel Huasc.
I el Consell de Ministres ha donat llum verda aquest dimarts a un reial decret que permetrà donar cobertura sanitària a persones sense residència legal a l'Estat. La norma regula l'accés a la sanitat pública per a estrangers sense papers, però també per a tots aquells espanyols que retornin a l'Estat de manera puntual, així com els seus famílies.
La persona sol·licitant haurà de presentar una declaració responsable on reconegui no tenir cap altra cobertura sanitària, ni privada, ni de cap dels països en conveni amb Espanya. Només la petició ja permetrà accedir a un document provisional que donarà accés a l'assistència sanitària des del primer moment, mentre que resol l'expedient en un termini màxim de 3 mesos. La normativa també s'aplicarà a la persona espanyola resident a l'exterior i als seus familiars durant el desplaçament temporal que facin a l'Estat. Ho ha explicat la ministra Elma Saiz.
Esta medida beneficiará también a los españoles retornados. Hasta ahora esta protección se limitaba a trabajadores y a pensionistas. Este Real Decreto iguala en la cobertura sanitaria para estos beneficiarios en toda la geografía española y acaba con criterios que eran divergentes que hasta la fecha se aplicaban en función del territorio.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30. El Parlament de les Balears deroga la llei de memòria democràtica amb el vot del PP i Vots. La norma cau 8 anys després de la seva aprovació.
Ha estat iniciativa de Vots que en aquest segon intent ha tingut el suport del PP, qui assegura que la llei no ha servit per reparar les víctimes. Entitats memorialistes han assistit a la cambra i també s'han concentrat a fora. Qualifiquen la derogació d'un fet molt greu. Mentrestant, l'Esquerra ha dit que si torna a governar recuperarà la llei. És el socialista Iago Negueruela y la popular Cristina Gil.
Deberían tener vergüenza por lo que son capaces de vender la palabra de una presidenta. Si una presidenta no es capaz de tener palabra, no merece ser presidenta aquí.
Que esta ley no busca recordar, sino que busca seleccionar. Exhuma unos muertos y entierra a otros en el olvido. Habla de libertades, pero silencia a las checas, las iglesias incendiadas, las monjas violadas, los sacerdotes fusilados.
I els 14 treballadors de Gama afectats pel tancament estudien ja com impugnar l'expedient de regulació d'ocupació.
El grup Dama ha comunicat al comitè d'empresa les opcions que tenen per recol·locar-se. Ofereix 16 possibilitats per triar, 11 a Mallorca, la Fontmajor i la logística de les cerveses. La resta són a la península. L'empresa manté que tanca per qüestions econòmiques. Ho explica el representant dels treballadors, Jesús Ávila.
La baixada de granges que ha hagut a la silla d'ençà que han entrat ells, del 2016, i després la pujada de preus en comparació amb els preus que hi ha a la península.
La producció de llet de vaca a les illes va caure l'any passat un 3,7% en comparació amb el 2024.
I el Parador Nacional d'Eivissa registra els mesos de març i abril una ocupació del 90%.
Avui l'edifici ha obert portes als primers clients que han pernoctat a l'edifici. A la vegada també els representants, els treballadors, poden ja estar a la zona.
Estem a pobles amb un interès patrimonial molt interessant, que fa que venguin gent pues, des d'Àsia, des d'Europa, i mos coneixen. Per tant, mos esperen, tenen ganes de veure que som capaços de fer aquí.
Pau Arbona és el director d'aquest nou parador a Eivissa i els treballadors ja poden instal·lar-se a l'edifici.
I els Estats Units intensifiquen la seva ofensiva sobre l'Iran.
El Pentàgon adverteix que avui serà el dia que s'intensifiquen més els atacs, mentre el règim iranià ha fet saber que seran ells qui decideixin quan i com acaba la guerra. També reiteren la seva voluntat de bloquejar l'estret d'Hormuz, peça clau per al trànsit marítim internacional i aquí per on es transporta l'energia.
Ampliarem aquesta informació la següent mitja hora de l'informatiu. Serà després dels esports. Passen 3 minuts de les 7:30.
Informatiu vespre. Esports.
Esports que així corre Ribas, començant parlant del Mallorca, que ha començat avui a preparar el pròxim partit contra l'Espanyol i ho fa amb preocupació de si podrà jugar Antonio Raillo.
Bon vespre, diumenge a les dues del migdia a Somos. Els vermells necessitaran una victòria que generi confiança al cos tècnic, als jugadors i a l'afició. Una afició que, per cert, ha programat una gran rebuda a l'autocar de l'equip a les 12:15 a la porta 0 de l'estadi al Camí dels Reis de Palma. D'això, precisament, hem parlat avui al programa Esports 3 d'IB3 Ràdio amb Sebastià Oliver, el president del moviment mallorquinista.
Bona nit a tots, torno a insistir, entre tots hem de treure i esperant que tots els mallorquinismes sigui allà a la porta 0 a les 12:15. Està clar que allà a la carretera quan t'arribes no poden baixar perquè si no seria un cristo amb tanta gent. Però és a dir, una vegada passada la barrera, sí que poden baixar allà i ja entrar a peu fins cap al vestuari, clar. No?
La plantilla mallorquinista ha fet avui de matí el primer entrenament de la setmana. El central i capità Antonio Raillo serà complicat que pugui arribar en condicions al partit per un problema a l'adductor. Javi Llebrés també continua recuperant-se i no assegura la seva presència damunt la gespa de Somos. A tot això afegim els lesionats Cumbula, Asano i Jan Sales i la baixa de Jan Vigili, que patirà les conseqüències de la seva expulsió contra Osasuna i es perdrà aquest pròxim partit contra l'Espanyol. Precisament el conjunt català va tancar ahir la jornada 27 a Cornellà amb un empat a 1 contra l'Oviedo, el coer de la classificació. D'aquesta manera, l'Espanyol acumula 10 jornades consecutives sense guanyar i la darrera victòria, de fet, va ser el passat 22 de desembre a Sant Mamés davant l'Atlètic Club. Els periquitos volen tornar a sumar de 3 i veuen amb bons ulls el Mallorca. Escoltam el lateral de l'Espanyol, Carlos Romero.
Sí, creo que a Mallorca hay que salir como hemos salido hoy, desde el minuto uno, a morder, a ir a buscarles. Ellos están en una dinámica también mala y creo que hay que conseguir ganar allí como sea y estos dos partidos que quedan antes del parón, pues irnos con dos victorias.
Pel que fa a la classificació, el conjunt mallorquinista és de 8 amb 25 punts, un menys que l'Elx, l'equip que marca en aquests moments la permanència. Mentre hi ha equips que es distancien de les posicions de descens, la zona vermella es redueix així a Oviedo, Llevant, Mallorca, Elx i Alavés. I avui torna la Champions amb els partits d'anada dels vuitens de final i amb doble representació espanyola. A les 9 del vespre, l'Atlètic de Madrid s'enfrontarà al Tottenham al Metropolitano. El conjunt anglès arriba en una mala dinàmica, porten 5 derrotes consecutives a la Lliga i estan a un punt de les posicions de descens. Tot i això, cal recordar que la Lliga regular de la Champions, el Tottenham va quedar quart classificat i només va perdre un partit. Els matalassers no podran comptar Mendoza i Pablo Barrios es dubta. Escolta, amb Robi Lenormand, jugador de l'Atlètic de Madrid.
Yo creo que no hay favoritos, yo creo que todo el mundo está compitiendo bien y yo creo que va a ser un partido eso, muy, muy duro, como siempre, porque estamos ahí en los 16 mejores equipos y nada, habrá que hacer un partido muy, muy completo en casa y para llevar la victoria.
I també a les 9 del vespre el Barça jugarà al camp del Newcastle. Per aquest enfrontament, el tècnic Hansi Flick no podrà comptar Lewandowski, Koundé, Balde i De Jong. Gavi, d'altra banda, ha viatjat a l'equip, tot i que encara no està disponible. I a més, si Lamine Yamal veu avui una targeta groga, no podria jugar el partit de tornada. El porter del Barça, Joan Garcia, diu que l'equip ha d'intentar treure un bon resultat per al partit de tornada del Camp Nou.
Bueno, molt motivats, com t'he dit abans, tenim moltes ganes, l'ambient és molt bo, crec que estem en un molt bon moment de la temporada, llavors doncs, intentar-ho aprofitar i també doncs, demostrar-ho al camp, que al final és l'important. Seguir en aquesta línia, competir i intentar que el rival no es senti còmode i a partir d'aquí doncs, treure el millor resultat possible.
I demà, també a les 9 del vespre, serà el torn del Real Madrid, que rebrà el Santiago Bernabéu al Manchester City de Pep Guardiola. En bàsquet, demà hi ha derbi balear a la primera FEP entre Estia Menorca i Palmer Bàsquet, que s'enfrontaran a Vintalfa quan siguin les 8:30 del vespre. El conjunt menorquí continua en posicions de play-off i du dues derrotes en els darrers 10 partits. Javi Zamora és l'entrenador de l'Estia.
Y creo que vamos a tener que hacer un partido muy serio para intentar volver a esa filosofía de competir cada día y tener opciones de ganar. Así que, bueno, creo que espero que el ambiente también nos ayude, porque está la gente como loca con el partido. A pesar de ser entre semana, creo que va a haber un ambientazo y eso seguramente nos ayuda a competir mejor.
Pel que fa al Palmer Bàsquet, el conjunt mallorquí arriba probablement en el millor moment de la temporada després de dues victòries consecutives i d'aconseguir sortir de la zona de descens. Escoltam el jugador Ander Urdiain en declaracions al programa Esports 3 d'IB3 Ràdio.
Sí, totalmente. O sea, al final hemos conseguido sacar estos dos últimos partidos, que la verdad para nosotros eran muy importantes porque eran rivales directos. Entonces, bueno, son partidos que nos han dado mucho. El equipo está empezando a rodar mucho mejor. Estamos empezando a conocernos todos los jugadores. Y bueno, y al final yo creo que eso se nota en la pista.
I el Fiu i Palma també juga demà i rebrà a les 8 del vespre la visita de l'Alacant a Somos. L'equip que entrena Pablo Cano intentarà retrobar-se en la victòria després de 4 jornades consecutives en derrota. I acabam amb handbol, perquè la divisió d'honor plata masculina, el Trasmap Eivissa, segueix en ratxa. El conjunt pitius va tornar a guanyar aquest passat cap de setmana per 36 a 29 al Saragossa i és cinquè a la classificació en zona de play-off després de 5 victòries consecutives. Escoltam l'entrenador del Trasmap Eivissa, Eugenio Tilbes.
Bueno, sí, hay que intentar aprovechar la buena dinámica y estirarla lo máximo posible. Creo que la primera vuelta muchos partidos también los perdimos por uno, estaba la cosa, siempre lo decimos, que plata es muy igualada, y ahora pues quizás hemos sido capaces de ganar esos partidos igualados y hemos cogido esa dinámica que habláis y tirado para arriba.
I amb aquest darrer punt en handbol acabam la informació esportiva.
Gràcies, Xisco. 20 minuts per arribar a les 8.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. ¡Vamos! ¡Que te consiguen crédito! En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
Torna la Fira de la Casa i del Món Rural.
Una trobada per conèixer la cultura del camp mallorquí i el patrimoni cinegètic de Mallorca.
Enguany, la Fira posa el focus en les modalitats tradicionals de caça, amb exhibicions d'animals, carreres de cavalls, estants, concursos, tallers, cuina en directe i moltes més activitats.
Us esperam els dies 14 i 15 de març a l'Hipòdrom de Son Pardo de 10 a 20 hores.
Consell de Mallorca.
Obrir cada dia. Acompanyar. Liderar. Cuidar. Investigar. Protegir, compartir, emprendre i aprendre. Les coses ordinàries ens fan ser dones extraordinàries. Transforma el dia a dia amb els nous tallers del Consell de Mallorca. Descobreix totes les activitats disponibles al teu municipi. Un programa obert a tothom. www.consellemallorca.es.
Escoltau l'informatiu Vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.
L'Euríbor pateix la pujada més gran dels darrers 20 anys i supera ja el 2,5% davant la tensió a l'Orient Mitjà. En plena escalada per la tensió, l'Orient Mitjà se situa en la quarta major enfilada de la seva història.
L'inflació estrellada al mercat interbancari que afecta tant la taxa diària com la mitjana mensual, que és la que realment s'utilitza pel càlcul de les hipoteques.
Incrementa l'Euríbor i també el preu de l'electricitat, que s'enfila avui als 136 euros amb 86 cèntims al megawatt, el nivell més alt del darrer any. És una pujada d'un 15% respecte de l'inici de la setmana.
Els analistes insisteixen, però, que l'impacte en les factures dels consumidors dependrà de quant més duri el conflicte i del tipus que contracta. D'aquesta manera, una llar en tarifa regulada es veuria afectada si augmenta la generació elèctrica en gas, mentre que un en preu fixe, en principi, no es veuria perjudicada.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà dia 25 d'aquest mes al Congrés per explicar la posició de l'executiu sobre el conflicte a l'Orient Mitjà. També farà una ronda de consultes amb els grups i els agents socials per posar en comú les mesures anticrisi. De moment, avui el Consell de Ministres no n'ha aprovat cap, tot i que el govern estatal assegura que ja n'estan valorant per si la situació s'agreuja.
Moncloa assegura que monitoritza en tot moment la situació per respondre davant els possibles efectes del conflicte i que ja s'estan notant com és la pujada de combustible, però no aclareixen quan es posaran en marxa. El govern de l'Estat assegura que les mesures seran tan conjunturals i similars a les que ja es varen prendre amb altres conflictes, com l'impuls de l'energia alternativa per evitar dependre d'una mesura tan alta de combustibles que arriben de l'exterior de les fronteres espanyoles. No obstant això, la ministra de Transició Energètica, Sara Agesen, ha enviat un missatge de tranquil·litat perquè la dependència espanyola del combustible de l'Orient Mitjà és molt inferior a la del gas d'Ucraïna.
Dar un mensaje de tranquilidad. Primero, la situación actual dista de la situación que vivimos durante la guerra de Ucrania. Nuestra exposición directa al suministro que llega a través del estrecho de Hormuz, hablamos de cantidades inferiores al 2% en materia de gas y del 5% en petróleo. Estamos dando seguimiento constante, estamos monitorizando la situación de los mercados.
El president de la gran patronal, la COR, ha reclamat una baixada d'impostos, especialment de l'IVA, per evitar, ha dit, que sigui Hisenda la que es beneficiï de la guerra. Antonio Garamendi.
No necesitamos bonificaciones. El Estado lo que tiene que hacer también es tener la flexibilidad para ajustar esos precios de los impuestos. No consiste en trasladar a las empresas esa responsabilidad para que financien el asunto y sea el Estado el que luego parece que te regala algo. La lógica es que se reduzca lo que es el IVA.
Una petició a la qual s'ha afegit el Partit Popular, que rebutja l'escut social que va presentar fa unes setmanes el govern estatal per topar els preus quan hi ha una catàstrofe o un conflicte, una mesura que la portaveu parlamentària de la formació ha titllat de comunista.
Lo que pretendía el gobierno era una medida comunista pura y dura, que es que el gobierno, sin control del Parlamento ni de ninguna entidad, pueda modificar los precios a demanda. Oiga, ¿hay algo más comunista que eso? Que no cuenten con el Partido Popular. ¿Quiere que la gente pague menos por la gasolina? Que bajen impuestos como van a hacer en Portugal.
Paraules d'Esther Muñoz, del Partit Popular. Tot això quan sobre el terreny els bombardejos segueixen i els míssils no deixen de caure sobre Iran, que persisteix al seu torn en els atacs de represàlia als països de la regió. Això malament ahir el president dels Estats Units, Donald Trump, va deixar caure que el final del conflicte a l'Orient Mitjà pot ser a prop. Encara no ha aclarit, però, quan, i no només això, el Pentàgon és que no afluixa.
El secretari de Defensa, Pete Hegseth, no només ha assegurat que la guerra durarà tot el temps que voldrà Trump, sinó que aquest dimarts serà un dia molt dur.
Today will be yet again.
Avui tornarà a ser el nostre dia més intent d'atacs dins Iran. La major quantitat de caces, més bombardejos, més atacs, intel·ligència més refinada i millor que mai, ha dit el cap del Pentàgon, alhora que el règim iranià li ha contestat als Estats Units que seran ells qui decideixin quan i com acaba la guerra. Avisen també que seguiran bloquejant l'estret d'Hormuz, peça clau per al trànsit marítim internacional i el transport d'energia. A més, la intel·ligència iraniana ha detingut al Manco 30 persones a les que acusa d'espionatge.
I la Casa Blanca acaba d'assegurar que l'operació militar contra l'Iran ha colpejat més de 5.000 objectius. La portaveu de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, ha assegurat que l'operació militar dels Estats Units contra el règim iranià està tenint un impacte contundent sobre les seves capacitats militars.
I és que...
As President Trump shared with the American people last night.
I és que la portaveu considera que compartir amb el poble nord-americà ahir vespre el que pensa Trump, l'exèrcit dels Estats Units està fent grans progressos per assolir els objectius militars de l'operació Epic Fari. 10 dies després de l'inici d'aquesta campanya, fins ara ha estat un èxit rotund i els guerrers d'Amèrica estan guanyant aquesta important lluita, diu la portaveu de la Casa Blanca.
I els moviments diplomàtics no s'aturen. El president de Rússia, Vladimir Putin, ha parlat avui per telèfon amb el seu homòleg iranià.
És la segona conversa telefònica entre els dos en 5 dies. El Kremlin ha assenyalat en un comunicat que el president rus reafirma la seva posició ferma a favor d'una ràpida desescalada del conflicte i la seva resolució per la via política.
I el president del Consell d'Europa, Antonio Costa, s'ha desmarcat avui del discurs de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.
Defensa un ordre internacional basat en regles. També ha advertit que l'unilateralisme mai no és el camí per resoldre els problemes mundials.
Freedom and human rights.
La llibertat i els drets humans no poden aconseguir-se mitjançant bombes, ha dit Costa en la conferència d'ambaixadors, al mateix lloc aquí on von der Leyen es va posicionar clarament al costat dels Estats Units i d'Israel en l'escalada bèl·lica sobre Iran. La postura de Costa també és la del ministre espanyol d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez.
El orden internacional que establece las relaciones virtuosas entre estados o el desorden. Y uno tiene que optar o el derecho o lo que es la alternativa, que es la fuerza. O la paz y las relaciones pacíficas entre estados o el uso de la guerra como instrumento de política exterior. O el progreso o una involución histórica.
Que els menors estan enganxats a les pantalles, ja ho sabem, que a través d'elles consumeixen pornografia, discursos d'odi, xenofòbia o noves fórmules de ciberassetjament també, però avui Aldeas Infantiles ha tornat a xifrar els efectes que el dispositiu mòbils tenen entre els adolescents i han de dir que l'escalada no se suavitza.
En aquests moments a Espanya, de mitjana, no hi ha cap al·lot de 15 anys que no tingui un telèfon. Gairebé tots, en el cas dels nens, ja han cercat pornografia i bona part la miren de forma habitual. El contingut predominant, les pràctiques de cada vegada més violentes i sense consentiment. Un consum que expliquen les expertes com Mercedes Cimas, distorsiona les expectatives afectives i sexuals.
Chicos, les afecta en su autoestima, en su autopercepción de cuando luego están con una chica real, lo que se supone que tienen que hacer. A las chicas les afecta como modelo de aprendizaje también, de que se espera de una chica en una relación sexual, con lo que esto conlleva, ¿no? Dado que el porno evidentemente es machista y trata a las chicas como un objeto.
Aldeas Infantiles torna a insistir que els menors no han de mirar pantalles sols dins l'habitació i que se'ls ha d'explicar per què el que consumeixen no és bo. En la guia per a famílies presentada avui, Enredats amb les pantalles, l'ONG aposta per acompanyar l'adolescent en aquest procés, no per vigilar-lo i prohibir-li l'ús de l'aparell, ja que pot resultar contraproduent.
I la violència masclista afecta especialment les dones amb discapacitat, ho diu l'informe que ha presentat la Fundació 11 Les Balears, doncs s'extreu que un 40% d'aquest col·lectiu han estat víctimes de violència de gènere.
Predomina l'abús psicològic en un 91% dels casos, mentre que el 72% pateixen violència física i un 40%. 3. Violència sexual. Amb el projecte Impulsa Empleo, la Fundació 11 treballa per acompanyar i donar una sortida laboral a aquestes dones en l'objectiu que puguin assolir la independència dels seus maltractadors. Caroline Vera és la directora de la Fundació.
El fet de tenir una discapacitat les limita per accedir a segons quins recursos, temes de barreres comunicatives, barreres físiques, barreres cognitives, fins i tot, que això les fa molt més vulnerables de cara a un maltractador.
I un home acusat d'agredir la seva parella i la filla d'aquesta a Mallorca l'abril del 2024 ha acceptat 2 anys de presó i un mes de treball comunitari. Ha estat per mort d'un acord entre les parts que haurà de ser ratificat en un jutjat penal.
Els fets passaren fa 2 anys després d'una discussió entre l'acusat i la víctima en el domicili en el que vivien en presència de la seva filla de 2 anys. Segons la fiscalia, el presumpte autor va agredir la seva parella amb un objecte. La víctima va demanar auxili a una filla seva que vivia a prop i en un forcejament també la va danyar. Avui ha tingut lloc la vista prèvia a l'audiència provincial. L'acord al que s'ha arribat haurà de ser ratificat per un jutjat penal.
I operació policial contra les propietats a Mallorca de Nikolai Kolesov. Hi ha indicis que l'oligarca rus, fabricant d'armes i proper al cercle de Vladimir Putin, oculta patrimoni per evitar l'embargament de la Unió Europea.
Una desena d'agents van registrar i hora baixa al Manco dues mansions, una agència immobiliària i el despatx d'una bocada d'origen moldau en el marc de l'operació que du a terme la Comandància General de Formació i que està sota secret de sumari. Va haver-li com a mínim una detinguda que roman a l'espera de passar a disposició del jutge. La investigació ve arrel d'una informació publicada a través de la Fundació Antidemocràtica que denunciava que hi havia oligarques russos que ocultaven patrimoni posant-lo en nom de familiars per evitar l'embargament que pesa sobre el cercle íntim de Putin i del seu govern per part de la Unió Europea d'ençà que va començar la guerra d'Ucraïna.
La vicepresidenta segona Yolanda Díaz i el ministre de Dret Social Pablo Bustinduy han traslladat el seu suport a l'UNRWA, el comissionat general de l'Agència de Nacions Unides pels Refugiats de Palestina a l'Orient Mitjà.
En la trobada celebrada avui entre l'agència i els ministres, aquests han mostrat el compromís del govern en la tasca de l'agència i han analitzat la situació humanitària en els territoris palestins.
Això quan l'exèrcit israelià ha mort avui una nina palestina en un atac aeri contra un habitatge al centre de la Franja de Gaza.
Segons l'hospital, els màrtirs a Gaza, a més de matar la nina, també un nombre indeterminat de persones han estat ferides després del bombardeig d'un helicòpter israelià.
6 minuts per arribar a les 8. I avui hem de lamentar la mort de dos grans homes de les lletres. D'una banda, el periodista i escriptor espanyol Raúl del Pozo, que ha mort als 89 anys d'edat, i l'altre, el peruà Alfredo Brais, als 87 anys. Victòria Morell.
Del Pozo està considerat un dels grans referents de la crònica política i social a Espanya. Va ser columnista i cronista parlamentari del diari El Mundo. Per aquesta tasca va rebre el premi del Club Internacional de Premsa, el millor treball periodístic en premsa escrita. Entre molt d'altres reconeixements, també va publicar novel·les com Nit de Taures, La Núvia, Els Reis de la Ciutat, i el 2011 va rebre el Premi Primavera de Novel·la per la seva obra El Reclam. Alfredo Brais Echenique deixa una extensa carrera, entre la qual es troben obres com Un món per a Julius, considerada una de les novel·les més cèlebres de tots els temps al Perú, i La vida exagerada de Martín Romaña, entre moltes d'altres. Per tot el seu llegat, és considerat una de les figures més rellevants de la literatura llatinoamericana.
Fixeu-vos els temporals que han tingut, no, des del mes de gener, un darrere l'altre, cada vegada amb més força, amb més energia. Un temporal d'aquests el podria destruir. Això va ser un dels criteris principals que ens va fer, amb un equip d'experts internacionals, amb tot el Consell de Mallorca darrere i tot, decidir que aquest vaixell s'havia d'extreure per protegir-lo, perquè realment està en perill.
Qui així parla és Miquel Cau, arqueòleg, professor de la Universitat de Barcelona i codirector del projecte d'extracció del vaixell romà que des del segle IV reposa a 2 metres de fondària i 65 metres de distància de Ses Fontanelles, a la platja de Palma, una de les zones turístiques més massificades de l'arxipèlag. L'operatiu d'extracció del derelicte, trobat per casualitat l'any 2019, per un veïnat de la zona que feia snorkel, s'ha posat en marxa perquè, com han dit, aquesta troballa arqueològica referencial a tot el món. Es troba Sandra Martínez en una situació delicada.
L'any 2019, la força del temporal Glòria va enretirar l'arena que el cobria i va permetre el seu descobriment casual per part d'un veïnat de la zona, una primera revisió que determinaria que es tractava d'una troballa extraordinària. La fusta en bon estat mantenia intacta bona part de l'estructura, hi havia monedes, eines i 300 àmfores encara amb tap, amb el vi, l'oli i la salsa de peix, el garum, que havia partit de Cartagena i que va quedar per sempre més en aigües mallorquines. Un tresor que ara començarà a sortir a poc a poc a la superfície, en una feina que no serà fàcil ni ràpida i que començaran amb l'arquitectura naval de la nau, i això vol dir
Tots els detalls de com estava fet el vaixell els marcarem i els documentarem perfectament per tenir aquesta informació. I sobre aquesta informació molt detallada és quan decidirem les porcions d'extracció que farem servir per treure aquesta embarcació progressivament. I és un moment molt, molt important per lo que significa el derelicte, per la seva singularitat i també perquè d'alguna manera posa el patrimoni subaquàtic de Mallorca en general al lloc al que li correspon, perquè tenim una riquesa patrimonial espectacular.
De les fontanelles partiran els bussejadors que valoraran i retiraran aquest tresor en principi en 4 mesos, tot i que els treballs dependran sempre de l'estat de la mà. Un d'aquests bussejadors és l'arqueòleg Albert Aroca.
I, bueno, com a persona pues, d'aquí de Mallorca, ostres, és un... És impactant poder participar d'això i sobretot saber que estarà exposat i que formarà part de la història de Mallorca.
Les fontanelles són l'epicentre de tota l'operació, però també pren importància el castell de Sant Carles, on s'ha instal·lat un laboratori que permetrà recuperar com toca tot allò que es reculli de la mà. És Miquel Cau.
Hi ha unes carpes amb un sistema d'humitat, no?, perquè les fustes se mantinguin sempre humides, i aquí se fa la primera neteja mecànica de les restes, i es documenten, es farà una fotogrametria amb uns aparells especials, uns escàners, per tenir totes i cadascuna de les fustes que surtin perfectament documentades, i a partir d'aquí també se començarà el procés de desalació. No? S'ha de treure l'aigua salada, com si diguéssim, no? Progressivament, perquè aquesta fusta se vagi conservant.
El mes d'octubre, la Misericòrdia acollirà la primera exposició d'aquesta troballa i encara no hi ha data per la reconstrucció del derelicte, que fa uns 12 metres d'eslora i 5 de mànega. Més d'un centenar d'arqueòlegs, científics i estudiosos estan participant en aquesta operació de recuperació que encapçala el Consell Insular i que compta amb la implicació de diverses universitats, les Balears, Barcelona i València, així com el Museu Nacional d'Arqueologia Subaquàtica.
I dissabte, dia 21 de març, el teatre celebra la seva gran festa i ho fa amb un recte dirigit a tots els espectadors.
I el repte és que no hi hagi cap butaca buida, una iniciativa que ha nascut a Catalunya i que ja agrupa més de 200 escenaris, 9 dels quals són a Mallorca. Parlam de 6 teatres públics i 3 privats, com és el cas del Teatre Maruja Alfaro i Terra, Mar i Terra o l'Auditorium.
Són les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dimarts, dia 10 de març, en què el Parlament ha derogat la llei de memòria democràtica amb els vots del PP i Vots. La norma cau 8 anys després de la seva aprovació. Neus López.
Ha estat a iniciativa de Vox, que en aquest segon intent ha tingut el suport del Partit Popular, qui assegura que la llei no ha servit per reparar les víctimes. Entitats memorialistes han assistit a la cambra i també s'han concentrat a fora. Qualifiquen la derogació d'un fet molt greu. Mentrestant, l'Esquerra ha dit que si torna a governar recuperarà la llei. És el socialista Iago Negueruela i la popular Cristina Gil.
Deberían tener vergüenza por lo que son capaces de vender la palabra de una presidenta. Si una presidenta no es capaz de tener palabra, no merece ser presidenta aquí.
Que esta ley no busca recordar, sino que busca seleccionar. Exhuma unos muertos y entierra otros en el olvido. Habla de libertades, pero silencia las checas, las iglesias incendiadas, las monjas violadas, los sacerdotes fusilados.
I els 14 treballadors de Gama afectats pel tancament estudien com impugnar l'expedient de regulació d'ocupació.
El grup Gama ha comunicat al comitè d'empresa les opcions que tenen per recol·locar-se. Ofereix 16 possibilitats per triar, 11 a Mallorca, a la Font Major i la logística de les cerveses i la resta a la península. L'empresa manté que tanca per qüestions econòmiques, ho explica el representant dels treballadors, Jesús Ávila.
La baixada de granges que ha hagut a Silla d'ençà que han entrat ells, de 2016, i després la pujada de preus en comparació amb els preus que hi ha a la península.
La producció de llet de vaca a les illes va caure l'any passat un 3,7% en comparació al 2024.
Segons un informe que s'ha presentat avui a la mesa del sector lacti, ha davallat fins als 55 milions de litres, la qual cosa suposa una reducció de 2 en 7 milions de litres.
I UGT ha signat avui el nou conveni del sector del forn i les pastisseries de les Balears després de 5 anys sense renovar-se.
Els treballadors percebran una pujada salarial del 21% que s'aplicarà de manera progressiva, amb increments del 7% cada any fins al 2028. Roberto Serrano és el responsable de negociació col·lectiva de l'UGT.
un logro bastante importante. Hay que tener en cuenta que somos de las pocas comunidades, ¿vale?, autonómicas, que tenemos un convenio propio, un convenio de panadería y pastelería.
I el Parador Nacional d'Eivissa registra els mesos de març i abril una ocupació del 90%.
Avui l'edifici ha obert portes als primers clients que hi pernoctaran per primera vegada. Pau Arbona n'és el director.
Estem a pobles amb un interès patrimonial molt interessant, que fa que venguin gent pues, des d'Àsia, des d'Europa, i mos coneixen. Per tant, mos esperen, tenen ganes de veure que som capaços de fer aquí.
També s'han instal·lat ja la vintena de treballadors que viuran a l'edifici.
I els titulars de la jornada passen també pel balanç dels arquitectes sobre l'activitat del 2025.
Un exercici en què les legalitzacions extraordinàries en sòl rústic impulsaran un 28% els visats a tota la comunitat. Bernat Nadal és el degà del Col·legi d'Arquitectes.
L'increment està influït per part de legalitzacions extraordinàries, la qual no implica creació de nou habitatge, sinó que és habitatge existent que s'incorpora a la legalitat. En un context de creixement poblacional continuat.
I la Casa Blanca diu que l'operació militar contra l'Iran ha colpejat més de 5.000 objectius.
La seva portaveu, Caroline Leavitt, ha assegurat durant una roda de premsa a Washington que ha finalitzat fa tot just 10 minuts que l'operació militar dels Estats Units contra el règim iranià està tenint un impacte contundent sobre les seves capacitats militars.
As President Trump shared with the American people last night,
tant com el president Trump va compartir amb el poble nord-americà i vespre l'exèrcit dels Estats Units